Hola, bona nit a tothom. Són les 9 en punt. Benvinguts al nou C de RAC1. Si no esteu asseguts, aneu en compte. Ara farem un breu resum del recital que ens ha regalat avui l'arcabisbe de València, Antonio Cañizares. Recital de pensament retrògrad. Primer, els refugiats que venen de Síria i d'altres països de majoria musulmana. Monsenyor Cañizares els qualifica de cavall de Troia i d'invasors.
¿Qué nos está pasando en Europa? Hay que ser muy, muy lúcidos. Esta invasión de inmigrantes, de refugiados, es todo trigo limpio. O viene con mucha mezcla. Viene con mucha mezcla. Y en todo caso, dentro de unos años, ¿dónde quedará Europa? Con la que viene ahora. Se puede jugar con la historia, se puede jugar con la identidad de los pueblos.
Quan Cañizares parla de la identitat d'Europa, es refereix a la identitat cristiana d'Europa. Li fan por als musulmans, li fa por que posin en perill l'estatus quo religiós del continent. Segon, anàlisi finíssima sobre la pobresa al nostre entorn. Pareu atenció perquè l'arcabisbe té uns mètodes per valorar l'evolució de la pobresa que, si no fos perquè parla d'una tragèdia, farien riure.
No creo que haya aumentado la pobreza en esas proporciones tan enormes que dice. Yo no veo la gente en la calle pidiendo más que antes. Yo no veo la gente con más viviendo bajo el puente que antes, en absoluto. Por tanto, yo creo que es exagerada esa afirmación que se hace inicialmente.
Podríem parlar de la teoria de debajo del puente. Si us han vingut ganes de vomitar, no és problema vostre. És una reacció natural a les bestieses que diu el senyor arcabisbe. I tercer, la sagrada unitat d'Espanya. Ara farem un viatge en el temps. Recordarem l'època en què el cap de l'estat espanyol entrava a les esglésies sota pali.
La unitat d'Espanya és un bien moral. Digan lo que digan. Y si no es un bien moral, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Los que estamos aquí reunidos, ¿qué hacemos? Es un bien moral, ¿por qué? Porque efectivamente ahí está todo lo que está en la entraña misma de nuestro ser. De nuestro ser Cataluña, de nuestro ser España, de nuestro ser Valencia.
La unidad de España es un bien moral. Benvinguts al nacionalcatolicisme més ranci. Quin fàstic.
Amb Joan Maria Pou.
Passen 3 minuts de les 9. Míriam Ballbé, bona nit.
Bona nit.
Tant si heu sopat com si no, sapigueu que... Cada dia moren de gana 8.500 nens al món. En total hi ha 2.000 milions de persones que no estan ben nodrides, 285 vegades la població de Catalunya.
Sí, són dades d'un informe mundial sobre nutrició d'acció contra la fam i Save the Children. Aquestes dues entitats reclamen als països desenvolupats que multipliquin les ajudes per combatre la gana. El coordinador d'Acció contra la Fam, Antonio Vargas, assegura que s'ha de conscienciar la població.
La malnutrició crònica... En países fundamentalmente de América Latina, hasta no hace mucho tiempo era hasta algo simpático. Simpático ver a pues, personas bajitas y se relacionaba pues, hasta con la propia cultura. En realidad no está relacionada con la cultura. Puede estar relacionado con hábitos alimenticios y fundamentalmente con desigualdades.
Actualment hi ha 190 milions de nens amb malnutrició crònica.
Ho analitzarem amb Gustavo Duc, director de la revista Sobirania Alimentària, i amb Marta Rivera, professora experta en sistemes alimentaris de la Universitat de Vic, investigadora de l'ONU. Ara en parlava amb l'arcabisbe de València, la torna a dir, i ben gros en aquest cas pel que fa als refugiats. No se'n refia i parla literalment de cavall de Troia.
Antonio Cañizares diu que són una invasió i que la majoria de refugiats menteixen quan diuen que estan perseguits als seus països. Els veu com una amenaça per la identitat cristiana d'Europa.
Seamos también lúcidos. No dejemos pasar todo, porque hoy puede ser algo que queda muy bien, pero que realmente es el caballo de Troia dentro de las sociedades europeas y en concreto las españolas.
Cañizares tampoc s'ha pogut estar de dir que la unitat d'Espanya és un bé moral, també ho sentíem, i ha posat en dubte que la pobresa hagi augmentat, com diuen alguns, perquè ell no veu més gent dormint sota els ponts.
Sensacional. Precisament avui hem sabut que Espanya rebrà els primers refugiats la setmana vinent. Són una cinquantena d'eritreus. Més detalls, eurocorresponsal Albert Segura, bona nit.
Bona nit, sí, procedents d'Etiòpia, que ara són a Lampedusa, el centre de registre d'immigrants de l'illa italiana, i que arribaran en avió, en vols comercials, a Espanya. És la primera tongada d'acolliments que fa. Ni els refugiats poden elegir la seva destinació, ni els països acollidors poden triar a qui donen asil, segons si és musulmà o no. La Comissió Europea ha acusat avui els governs europeus d'estar fent el ronso a l'hora de posar diners per al fons d'ajuda. Frans Timmermans n'és el seu vicepresident.
És l'hora de la veritat perquè els estats membres compleixin els seus compromisos. Van fer promeses i ara les han de complir. Estem preocupats per la diferència entre el que van acordar al setembre i el que han posat damunt la taula fins ara.
Dels 2.800 milions que havien promès, no n'han pagat encara ni 300.
Artur Mas té demà un dia intens. Homenatge a l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys, declaració davant de la justícia pel 9-N i bany de masses al carrer amb el suport de 400 alcaldes, el govern en ple i les entitats i partits sobiranistes.
Sí, president en funcions, començarà el dia al cementiri de Montjuïc, on participarà amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, en l'acte d'homenatge a Companys. D'allà anirà cap al passeig Lluís Companys de Barcelona, on hi ha la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on ha de declarar. S'hi trobarà les concentracions que han convocat les entitats sobiranistes i també els més de 400 alcaldes, tots degudament engalanats, els consellers del govern i també diputats de Junts pel Sí i Unió. Tot i que fora d'aquesta comitiva també hi assistiran membres de la CUP i de Catalunya Sí que es Pot. Tots l'acompanyaran fins les portes del tribunal i ja després de declarar davant del jutge, Artur Mas compareixerà al Palau de la Generalitat.
Per cert, que avui el líder de la CUP, Antonio Baños, ha animat Artur Mas a desobeir la llei si finalment els jutges l'inhabiliten.
Posar urnes mai pot ser delicte en lloc, en cap circumstància, i a més, quan posar urnes és l'única solució perquè l'Estat s'ha blindat per no consultar aquest poble, doncs encara no és que no sigui delicte, sinó que és una obligació, no? Llavors nosaltres, home, el de desobeir, ja sabeu que ho portem bastant a la, no al programa, sinó a la nostra manera, a la praxi política.
Baños ho ha dit a l'agència EFE. Mentrestant, continua l'embestida del govern espanyol, ara criticant les concentracions d'ahir davant del Tribunal Superior en defensa dels imputats pel 9-N.
El ministre de Justícia, Rafael Català, ha rebaixat una mica el to beligerant del PP ahir. Recordem que van demanar fins i tot la dimissió del conseller de Justícia, Germà Gordó. Avui Català insisteix a denunciar la pressió als jutges.
Cualquier actuación que vaya en contra de esa independencia, que pretenda generar algún tipo de presión, de opinión simplemente, yo creo que es absolutamente inadecuada. Cuando declaramos el respeto a la independencia, hay que concretarlo, hay que llevarlo a actos concretos, no basta con declaraciones generales, y por lo tanto las actuaciones de ayer me parecen inadecuadas por lo que significa de generación de presión hacia un tribunal que va a actuar conforme a la ley y por lo tanto lo que hay que hacer es dejarle trabajar.
L'ANC, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència que carreguen contra el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel seu comunicat i li recorden que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible.
Al Pròxim Orient, el govern israelià adopta noves mesures de seguretat per fer front a l'onada de violència.
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha decidit no tornar els cossos dels palestins morts a les seves famílies perquè els funerals no es converteixin en manifestacions que fomentin la violència. Israel també ha bloquejat les entrades d'alguns barris que considera problemàtics i ha desplegat centenars de soldats a les zones àrabs de Jerusalem Oriental. Les víctimes pugen fins als 37 morts. Avui s'hi han sumat dos palestins més. La policia els ha disparat quan intentaven matar una dona i un agent israelià.
A Síria, Rússia bat el seu propi rècord de bombardejos contra l'Estat Islàmic.
En només 24 hores, Moscou ha atacat 40 objectius dels jihadistes al nord-oest del país, tot plegat sota l'amenaça del líder d'Al-Qaeda a Síria, que ha fet una crida als seus seguidors a venjar-se de les matances dels russos. Mentrestant, Obama i Putin s'enfronten obertament per la gestió de l'espai aeri sirià. El cop de porta dels Estats Units a Rússia ha sentat molt malament el govern de Putin. Obama no vol participar en una delegació presidida pel primer ministre rus i per això Moscou l'acusa de voler seguir actuant en solitari.
Parlarem d'Estat Islàmic, un dels actors d'aquesta guerra de Síria, amb el periodista d'EFE, Javier Martín, actualment delegat al nord d'Àfrica. Recordeu aquella llau a la Meca ara fa unes setmanes? Doncs avui hem sabut que el balanç final de morts puja als 1.757.
I encara hi ha 554 persones desaparegudes. Per això és encara una xifra provisional. Segons les investigacions, els fidels que anaven cap a la Meca no van fer cas de les instruccions que se'ls donaven per arribar a Mina, al poble on havien de fer el ritual de la lapidació del diable.
Cristóbal Montoro no es mossega la llengua avui en una entrevista al Mundo i canta a les 40 alguns dels seus companys de partit. Els acusa, per exemple, de vergonyir-se de ser del PP. Montoro avui al Congrés ha rebaixat el to. Madrid, Jordi Armenteras, bona nit.
Bona nit, Joan Maria. Sí, canvi de to, però en cap cas rectifica res. Diu que hi ha companys que s'avergonyeixen de ser del PP, no diu noms, carrega contra Aznar pels seus negocis, contra Rato pels seus fraus i contra el ministre Margallo, de qui en diu que és hostatge de la seva pròpia arrogància intel·lectual. Els passadissos del Congrés es reivindica així.
No són declaracions entrecomilladas, es decir, no hay grabación, no hay... Y lo que he querido decir, con más o menos acierto, es que el Partido Popular tiene que levantar la cabeza. Que es el momento de explicar lo que hemos hecho, porque está saliendo bien para los españoles.
I el PP s'ho han pres o de broma, o l'han disculpat amb l'argument que s'ha de treure pit de les reformes del govern de Rajoy. De crítiques directes, però cap ni una.
Dia complicat avui a les files del PP perquè se'ls ha obert un altre front. Finalment, després de dies d'especulacions, ha plegat la presidenta del Partit Popular Basc, Arantxa Quiroga.
Sí, això després que la direcció del PP la desautoritzés. Quiroga va intentar buscar un acord per la pau, de fet se'n deia per la convivència política, que comptava amb Bildu. Tot i així, Quiroga està convençuda que tard o d'hora el PP haurà d'obrir mires.
Creo que en este momento, en el que ya ETA no mata, nosotros teníamos que dar un paso adelante y buscar eso por lo que hemos luchado durante tantos años, que es por la convivencia. Dentro de un tiempo se volverá a hacer y solo espero que los que estén al frente en ese momento del Partido Popular Vasco tengan una mirada valiente para afrontarlo.
La direcció del PP diu que la dimissió de Quiroga és una decisió personal i apressa els líders bascos a buscar-ne un relleu aviat.
Avui ha mort Jordi Miralles, excoordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa i diputat al Parlament durant 3 legislatures.
Tenia 53 anys, actualment era tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castelldefels. Els actuals líders d'Iniciativa i Esquerra Unida, Joan Herrera i Joan Josep Nuet, n'han parlat aquest matí al Món a RAC1.
Un tio fantàstic, un tio collonut, si em permets la paraula. Un tio collonut, sí, sí. I encara fa més mal, no?, amb aquesta edat i en un moment de reunir política.
Un lluitador, un revolucionari del segle XXI, no?, va ser constant i fidel a les seves idees, no? La relació entre Iniciativa per Catalunya Verd i Esquerra Unida no es podria comprendre sense la seva figura.
Miralles estava en coma des del juliol per culpa d'una meningitis.
Les pimes i autònoms demanen més mesura contra els morosos, ho han demanat al Congrés.
La plataforma contra la morositat, que aglutina més d'un milió i mig d'empreses, reclama que se sancioni a les empreses que paguen tard les factures incomplint de llarg els terminis que estableix la llei contra la morositat. Antonio Gañete és el president d'aquesta plataforma.
O posem un règim sancionador que aquesta posició d'abús o d'asimetria que es produeix en els pagaments es pugui corregir, o continuaran pagant una vegada més els autònoms i les petites i mitjanes empreses el pato de tindre que finançar a l'endarreriment dels pagaments. No?
Més enllà de les administracions públiques, la plataforma ha fet una llista negra de les empreses més moroses que han de pagar màxim a 60 dies. Les més moroses són les constructores. Ferrovial paga a 536 dies, Acciona a 425, Sacyr a 337 i FCC a 195, entre d'altres.
L'abaratiment del petroli i l'habitatge fan caure unes dècimes als preus al setembre. En canvi, Míriam, el preu de l'oli s'ha disparat un 25%. Per què?
Sí, perquè la collita no ha anat bé i l'oli d'oliva és el producte que més s'ha encarit. El cas contrari el trobem amb el sucre, que és el que més ha baixat un 15%, l'habitatge ha caigut un 4% i els carburants gairebé un 5,5%. En conjunt, segons dades de l'IPC de setembre, ara els preus són mig punt més baixos que fa un any.
La meitat de les embarassades no fan servir el transport públic per por a caure.
Asseguren que difícilment algú els cedeix als seients reservats i han de viatjar dretes, ho explica Lluís Puerto, que és director tècnic de la Fundació RAC.
Moltes dones potser no es veuen en cor, no hem arribat a aprofundir en quines són les causes del per què no, però veiem que hi ha una feina a fer per tal de que més dones embarassades vagin assegudes i que tinguin les eines per poder fer-ho, perquè realment la immensa majoria vol anar asseguda.
La majoria de les embarassades també deixen de banda la moto i la bicicleta.
Michael Fassbender regna a Sitges. Avui han brillat dues de les seves pel·lícules al festival. Enviada especial a Sitges, Anna Felipe, bona nit.
Bona nit. Una fora de competició, Slowfest, i l'altra dins del concurs Macbeth. La primera és un western efectiu a mig camí entre la pel·lícula d'amics, la comèdia romàntica i el drama. Explica la història d'en Jay, un noi innocent i somia truites que viatja d'Escòcia fins a l'oest americà per trobar la seva xicota Rose. Pel camí es toparà amb Silas, Michael Fassbender, i tots dos acabaran buscant la noia, el primer per amor i l'altre per una sucosa recompensa. També ha agradat Macbeth en aquesta nova adaptació de la tragèdia tragèdia de Shakespeare, Fassbender és un rei contingut que embogeix pels remordiments i l'avarícia, més que no pas per la influència de la seva dona, Marion Cotillard. Tant Macbeth com el thriller Cop Car, que també s'ha presentat avui, poden tenir números de ser al palmarès.
I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Quin temps farà demà, Abel?
Doncs un temps tranquil demà. En general, assolellat, però això sí, al matí hi haurà boires en planes de l'interior del país, que com avui en alguns casos poden ser tossudes, al migdia, però totes hauran desaparegut. Un matí també amb núvols baixos en sectors de la costa central i tarda una mica variable en comarques interiors de Girona, algunes també de Barcelona, però no s'han de repetir ruixats que en les últimes hores han afectat algunes comarques gironines. Temperatures una mica més baixes de bon matí i al migdia també es quedaran més frenades que avui. En conjunt, màximes demà entre els 14 i els 18 graus.
Un quart de 10.
No ho sé, amb Joan Maria Pou.
Ho dèiem a l'inici dels titulars del dia. Avui s'ha presentat un informe mundial sobre nutrició. De fet, l'han presentat Acció contra la Fam i Save the Children i algunes de les dades d'aquest informe han generat, evidentment, indignació, sorpresa, ràbia a la redacció, i per això avui hem decidit començar el programa parlant. Tenim aquí a l'estudi de RAC1 el Gustavo Duc, director de la revista Sobirania Alimentària, investigador i escriptor en matèria de fam i agricultura. Gustavo, hola, bona nit.
Bona nit, què tal?
I la Marta Rivera, professora experta en sistemes alimentaris de la Universitat de Vic, investigadora de l'ONU en l'anàlisi del sistema agroalimentari globalitzat i membre del grup d'experts sobre canvi climàtic de les Nacions Unides i els seus efectes sobre el sistema alimentari. Marta, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
I benvinguda. Hi ha algunes dades que són bastant impactants. Cada dia moren de gana 805.000 nens al món. Hi ha 2.000 milions de persones que no estan ben nodrides actualment al món. Dels 652 milions de nens que hi ha al món, 161 pateixen desnutrició crònica, 50 desnutrició aguda i 42 obesitat, que seria com l'altra cara de la moneda de la malnutrició. El Gustavo Duque ens ha dut un llibre que ha escrit, que es diu No vamos a tragar, sobirania alimentària, una alternativa frente a l'agroindústria, i hi ha una frase a la portada que m'ha cridat molt l'atenció de seguida que l'he vist i m'agradaria començar la nostra conversa per aquí. El hambre és un problema polític. És així? La gana és un problema polític que, per tant, té solució, i la solució passa per canviar les polítiques que es fan?
Totalment, i aquesta ràbia que sentíeu a la redacció encara la podríem doblar o triplicar si entenem que no tenim cap problema de sequeres, no tenim cap problema de terratrèmols, no tenim cap problema natural, sinó el que tenim és un sistema capitalista que té una derivada molt clara i molt greu, que és la fam. Jo crec que hi ha tres elements centrals per parlar de la fam del segle XXI. Un és un model d'alimentació on els productes o els conreus de la terra es pensen simplement com una mercaderia i, per tant, l'objectiu és produir diners, no pas resoldre el problema de la gana, i podem veure molts exemples. Nosaltres a l'hivern menjarem tomàquets que estaran produïts al Marroc a preus pagats, a preus de misèria, a treballadores al Marroc que estaran passant gana. Una segona vessant molt important és a l'expoliació dels recursos naturals, que han de permetre a les persones agricultores viure de les seves pròpies produccions, i els expolis, penseu que, per exemple, tota la població pagesa, de petita pagesia al món, que estan produint per al seu autoabastiment, només tenen l'accés a un 25% de la terra fèrtil, a l'altra està en mans d'un model d'agroindústria, i en el tercer de les raons, molt present aquest segle XXI, l'especulació que s'està fent amb els aliments en mans dels grans fons d'inversió. Només una dada, sisplau, per posar sobre la taula. Quan parlem d'aquestes xifres, falta una xifra central, que és la xifra de qui són aquestes persones. El 70% d'aquestes persones són petits i petites pageses que no poden produir, fixeu-vos la paradoxa de la producció d'aliments, no poden menjar de la seva pròpia producció d'aliments.
Estàs d'acord, Marta, en que el problema és eminentment polític?
Total, eminentment, jo diria, sí, el 100%, 99% político, vamos, podríamos dejar un 1% para otra problemática vinculadas al cambio climático, ¿no?, o a temas de recursos naturales y tal, pero el 99%, bajo mi punto de vista, es un problema político, ¿no? Tenemos un compañero, Peter Rosset, que él siempre comenta con una frase que la gran problemática ahora mismo del hambre en el mundo es la concentración antidemocrática de los recursos, ¿no? O sea, sí, la concentración en pocas manos de los recursos, ¿no? Y efectivamente, pues ya ha comentado Gustavo, como el acceso a la tierra, pero también podemos hablar de acceso a las semillas, por ejemplo, como las semillas realmente están completamente concentradas en poquísimas manos, en 3 o 4 empresas, y por tanto un bien común como son las semillas, que realmente está desarrollado durante milenios por lo que son los campesinos, ahora ellos mismos están siendo desprovistos de este recurso, que es vital para producir el agua, 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, una serie de elementos que hacen que efectivamente las personas que producen los alimentos, que tienen conocimiento suficiente para producir los alimentos, para alimentar a toda la población. Y una cosa que, otro dato, ¿no?, que también llama la atención, el hecho de que es así, que el 70% de los alimentos que se consumen en el mundo son los que producen los pequeños agricultores, aún cultivando solamente el 25% de las tierras fértiles. Es decir, que si realmente esta gente tuviera capacidad de acceder a todos esos recursos productivos necesarios para alimentar a toda la población mundial, junto con otras problemáticas de distribución, etcétera, bueno, pues realmente este problema de alimentación, de subnutrición por un lado, pero de mala alimentación por el otro, que estabas comentando tú también al principio, no lo tendríamos, ¿no?
Podem explicar als nostres oients aquesta paradoxa que el petit pagès és pobre i està malnutrit o desnutrit, tot i ser pagès, no? Sempre havíem associat que la gent que conreava la terra, doncs, podia substituir més o menys perquè allò que treia de la terra s'ho menjava, no? Com és que aquesta gent, precisament aquesta gent, està desnutrida?
Sí, hi ha molts exemples. De fet, avui, per mi, una de les dades i de les xifres importants que sortien als mitjans és aquella dada que han obert molts diaris, on deia que l'1% de la població té el control del 50% dels recursos. En aquella mateixa gràfica veiem com la pobresa està instal·lada amb un número de persones molt grans, i és la pobresa la que impedeix accedir als aliments. Avui els aliments s'han de comprar, i al final el que tenim és pagesos que estan produint blat de moro al seu país o blat a Colòmbia, al cas de Colòmbia, estan produint blat, però els hi paguen amb un preu que no els hi permet accedir a comprar el menjar. O ens trobem per exemple, nosaltres estem consumint en molts restaurants, en molts menjadors públics, estem consumint un peix que es diu panga, que s'està produint a l'Àfrica, s'estan exportant 2 milions de reaccions de panga cada dia, i, com explicava la Marta, les persones que tenen accés o que tindrien que tenir accés a aquest recurs natural ho tenen totalment prohibit perquè estan en mans d'aquestes empreses. Així es podríem anar trobant un assortiment d'exemples on veiem com aquesta paradoxa realment és responsable, no, del problema aquest de la fam.
Si sentiu de tant en tant sorolls d'una criatura, és perquè hi ha una criatura a l'estudi. La Marta està amb la seva criatura aquí a la falda, i per tant, si s'expressa de tant en tant, no patiu, és que és ella que està aquí amb nosaltres compartint aquesta conversa. El problema és només de les polítiques que es fan des d'Occident, des dels països rics i de les empreses que dominen el mercat, o també hi ha un problema de polítiques en aquells països on hi ha més malnutrició?
Bueno, es que en realidad las políticas alimentarias casi podríamos decir que son políticas globales. Ahora estamos, por ejemplo, ante un nuevo riesgo, que es el TTIP, o el que se ha firmado ahora en Asia, ¿no?, el TTP. En fin, y una gran parte de esos acuerdos que se firman, ¿no?, de Tratado de Libre Comercio, que dicho TTIP, mucha gente a lo mejor no sabe lo que es, ¿no?, que es el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Norteamérica, Estados Unidos concretamente, realmente una parte de esto implica son políticas vinculadas a la agricultura y a la alimentación, tanto en la parte agrícola productiva propiamente dicha como en la parte ya de consumo alimentario que fomenta esa malnutrición también en Occidente. Es decir, políticas que favorecen, por ejemplo, el consumo de transgénico o que favorecen que aquí podamos estar consumiendo alimentos con, bueno, pues de vacas hormonadas, etcétera, que están son cosas que están permitidas en Estados Unidos y se podrían también permitir aquí, ¿no? Y favorecen también pues una transición hacia una alimentación pues mucho más llena de ácido graso saturado, alimentación con un alto contenido en proteína animal, etcétera, ¿no? Es decir, muy tendiente a la obesidad, que es la otra cara de la moneda que tú señalabas, ¿no? Es decir, que son políticas globales, cuando tú tienes también a otros países, como puede ser Brasil, Argentina, en fin, donde realmente la producción, la capacidad que tienen de autoalimentar a su población es enorme, sin embargo son países con un alto grado de desnutrición y también con un alto grado de malnutrición, pero porque también están firmando acuerdos con otros países que les vinculan hacia la exportación de sus propios recursos hacia Occidente, fundamentalmente la soja, en fin, otra serie de elementos, ¿no?
El cas d'Argentina és un molt bon exemple, perquè està molt relacionat amb el que mengem a casa nostra, aquí a Catalunya. Argentina actualment, més de la meitat de la seva terra està produint soja transgènica, que es dedica exclusivament a alimentar el bestiar d'Europa, alimentar les granges de Catalunya, de... Vol dir que un país que tenia sobirania alimentària, que té una capacitat de fertilitat, de fet, tots recordarem com s'importava menjar d'Argentina després de la guerra aquí a l'estat espanyol, ara no té capacitat per alimentar la seva població. Ara ens trobem milers i milers de pagesos que ja no poden viure de la pagesia perquè han estat expulsats per aquest model de monocultiu de grans dimensions de soja, han estat expulsats, viuen a la perifèria de les grans ciutats, allà és on està el focus de la malnutrició i de la pobresa, desplaçats d'aquest model que té una vinculació directa amb el que s'està menjant aquí. Clar, qui surt guanyant aquí?
Ho trobo, perdona que t'interrompi, Gustavo, perquè és que ho has explicat d'una manera que em sembla increïble. És a dir, a l'Argentina hi ha terres per alimentar tranquil·lament a tota la població, però es decideix cultivar soja per satisfer les necessitats europees del bestiar que hi ha a Europa, i el preu que paguen els argentins és la malnutrició.
I fixeu-vos, a més, els riscos que vol dir això per Argentina, de que hi hagi qualsevol incidència diplomàtica o fins i tot per nosaltres mantenir aquesta quantitat de ramaderia que tenim, no?, actualment, perquè depenem d'aquest model. És a dir, està enfocat no a... a donar resposta a las necesidades del país, sino está pensada a donar respuesta a los mercados internacionales.
Y en el caso de Argentina, además, siendo todo fruto también de un acuerdo político dentro de lo que es el marco de la Organización Mundial de Comercio y dentro de, bueno, entre Estados Unidos, pues se firmó un acuerdo con Europa diciendo, bueno, vosotros no producís soja, ¿vale?, para que ellos apoyen lo que es vuestra política agrícola comunitaria y así, digamos, dependéis de nuestra soja. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, Argentina y Brasil se pusieron las pilas y dijeron, nosotros también queremos producir soja y exportarla, ¿no? Pero también el hecho de que aquí no se produzca soja para alimentar a nuestro propio ganado es fruto de otro acuerdo político. No es que aquí no tengamos las condiciones climáticas para producir soja.
queda
es todo fruto de eso que decías, la primera pregunta. ¿El hambre es una causa política? Todo es una causa política, es una cosa que es evidente.
¿Sabeu com podem descobrir avui una causa política? És tornant a llegir els diaris d'aquesta setmana i estem veient aquests grans incendis que estan assolant el sud-est asiàtic, no? Estan parlant d'uns incendis a Indonèsia i a Malàsia que han dit les autoritats locals que no podran aturar com a mínim en 3 o 4 setmanes per la grandària d'aquests incendis. Per què s'estan adonant aquests incendis? Estan cremant intencionadament la selva per augmentar el conreu de la palma africana. La palma africana és actualment el monocultiu més greu que tenim en aquest planeta i que es dedica íntegrament a dues coses. Els olis vegetals que després a Europa consumim en bolleria, cremes per untar de xocolata, cremes per untar de formatge, etc. Tot això que diu oli vegetal, sí, està present a l'agricultura, a l'alimentació industrial d'una forma bàrbara, i un segon ús d'aquesta terra que ja no està alimentant a la població local són els agrocombustibles. Argentina, clar que es pot alimentar a si mateixa, però és que el planeta ja està produint el doble dels aliments que necessitem. On estan fugint aquests aliments? Bé, només amb els cereals, la meitat dels cereals es dediquen a pinsos i un 25% s'estan dedicant a agrocombustibles.
Malgrat el panorama desolador que esteu explicant i que també planteja l'informe, també és veritat que l'informe i algunes dades que hem estat buscant també deixen en algunes dades positives, no? Estic veient, per exemple, 38 països han aconseguit assolir l'objectiu del desenvolupament del mil·lenni. La desnutrició aguda s'ha reduït un 8% en els últims 10 anys. En l'últim any hi ha 26 milions de persones menys passant gana. El nombre de nens menors de 5 anys amb retard en el creixement ha baixat un 40%. Vull dir que venim segurament d'una situació catastròfica, ho continua sent, però menys, no? Algunes coses es deuen estar fent bé, o no?
Bueno, yo creo que también depende de cómo, de qué entendamos por hacer las cosas bien y de lo que entendamos por ser políticas de éxito, ¿no? Nosotros podemos garantizar la seguridad alimentaria de la población dependiendo del comercio externo, ¿no? O de la ayuda alimentaria, ¿no? Es decir, nosotros podemos garantizar que nos traigan comida porque aquí estamos exportando nuestros alimentos, entonces necesitamos que nos traigan comida importada a otro sitio. Y podemos garantizar las cifras de que no tendremos personas desnutridas, que no tendremos niños que... Pero, ¿eso es un caso de éxito? Bajo mi punto de vista, no. Bajo mi punto de vista, realmente un caso de éxito es cuando un país es capaz de alimentar a su propia población. Sobre todo cuando tiene los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Entonces, es cierto que las cifras pues van mejorando, no en la medida que se pudiera, pero para mí esa cifra, si no va acompañada de, bueno, cómo hemos conseguido esta cifra alcanzarla, cómo hemos conseguido reducir esa desnutrición infantil, cómo hemos conseguido reducir el hambre en general, pues tampoco te puedo decir si vamos por el buen camino o no. Necesito información, porque uno es lo mismo garantizarla mediante ayuda alimentaria que garantizarla. Es lo típico que se decía en la época de los 80 cuando empezaron las políticas de desarrollo, dame la caña, enséñame a pescar, este tipo de cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En fin, no es lo mismo. Clar. Entonces necesito tener más información para poder decir si vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino.
És a dir, totes aquelles polítiques que són aquestes, per exemple, de, i l'informe també diu que quadriplicant la inversió en els països amb més població malnutrida, desnutrida, doncs es podria millorar molt la situació. Però clar, el que vosaltres esteu dient és que el que s'hauria de canviar és l'estructura del sistema, diguéssim, no? I no haver de dependre d'inversions externes per garantir que la teva població es nutreix adequadament, ¿no?
La alimentación es un tema de seguridad nacional, básicamente. O sea, es tan claro como eso. Y los países europeos, Estados Unidos, todo eso lo saben. Y por eso dedican tantos recursos a sus políticas agrarias, a la Farm Bill y aquí a la PAC. Y estamos dedicando prácticamente el 40% del presupuesto europeo a la Farm Bill, porque sabemos que es un tema de seguridad nacional. Lo que pasa es que no dejamos que el resto lo hagan, que dediquen recursos a sus propias políticas. Pasa que nosotros hacemos mal en la nuestra y encima no dejamos que el resto de gente lo hagan bien en la suya.
Quan els preguntes als pagesos d'aquests països del sud, que a més tenim molta relació amb ells, la primera resposta sempre és el mateix. Comenceu vosaltres a ser autosuficients, comenceu a produir els vostres aliments, és la millor manera de ser solidaris amb els nostres països. Catalunya, aquests dies del debat de les eleccions, alguns partits ho treien, el seu PIB, el seu producte interior brut de l'agricultura, no arriba a l'1%. La població dedicada a l'agricultura catalana no arriba a l'1%. No sé si us en recordeu, però per mi és molt gràfic. Quan estudiàvem a l'escola, el sector primari, el sector secundari, el sector terciari, dibuixàvem una piràmide.
I tant.
I el sector primari estava sota, era l'important, era el gros. Ara el tenim totalment capgirat. No s'aguanta, és físicament, no es pot aguantar. Som dependents alimentaris, som molt vulnerables des d'aquest punt de vista.
És a dir, s'hauria de tornar a ampliar, és a dir, hauria de tornar a aparèixer la piràmide amb la base de sector primari?
Totalment. Aquesta és realment la variable que necessita aquest planeta, que hem d'entendre amb aquest planeta i sobretot amb les civilitzacions, amb les societats més occidentalitzades, per capgirar aquesta situació. Per això les inversions que s'han de fer en agricultura en aquests països i les que hem de fer amb el nostre país han d'estar dirigides amb aquesta petita agricultura. A fer una agricultura intensiva, en mà d'obra, en persones treballant la terra, i amb la dignitat que significa, que segurament no hi ha ofici tan maco, de produir aliments per la teva família i per la teva població. Però això ha desaparegut del nostre escenari. No hi ha cap debat polític que es plantegi aquest tema. A les eleccions europees, la Marta feia referència, del pressupost de la Unió Europea, el 40% es dedica a la política agrària comú, a la PAC. El 40%. Heu sentit parlar mai als diputats o als candidats a les eleccions europees de què volien fer amb els diners de la PAC? No. I no és visible.
De fet, perdoneu, però jo crec que no havia sentit mai a la meva vida una afirmació com la que heu fet vosaltres tan contundent, de dir la millor manera d'ajudar a aquelles societats que tenen problemes greus de malnutrició és ampliant aquí el percentatge de pagesos i ampliant aquí la base del sector primari de manera que siguem autosuficients per alimentar-nos.
Sí.
Perquè això sí que em sembla molt factible, molt realista. És qüestió de posar-s'hi cadascú en el seu país, no? Mm.
Y yo creo que ahora, de hecho, estamos en un momento bueno para esto, porque en los últimos años, en las décadas pasadas, hubo una desvalorización activa por parte de las políticas de lo que era la profesión campesina, ¿no?
Sí.
Y ser campesino era lo peor, era como el último, el analfabeto, era lo peor que podía ser en la vida, ¿no? Y se quedaba en el campo el que no había sido capaz de estudiar, el que no había sido capaz de hacer otra cosa que fuera mucho mejor, ¿no? Sin embargo, ahora, yo por lo menos, quizá no sé si es por el ambiente en el que me muevo, veo como una revalorización del oficio campesino, un reconocimiento, ¿no?, de las personas que producen alimentos. Obviamente hay mucho movimiento de gente que se está yendo de vuelta al campo y que quiere trabajar en el campo, con lo cual yo creo que estamos en un momento en el que a la gente no le sorprendería que se hicieran políticas de vuelta al campo, ¿no? Igual que a lo mejor hace 20 años no estaríamos preparados porque las políticas que venían en los periodos pasados era todo lo contrario, de sacar a la gente del campo para traerla a una industria que ya no existe,
sí,
que sabemos que la industria cada vez va a ir a peor, ¿no?, a un sector secundario, y las políticas eran para sacar a la gente del campo para meterlo en la industria, en la periferia de las ciudades. Eso, como ahora ya no es el panorama actual, realmente veo que hay una buena situación como para que realmente se ejerzan políticas activas de reintroducción de gente al campo, ¿no?, a producir alimento.
Gustavo.
Sí, y las políticas activas, fixeu-vos, per l'agricultura, molt importants des de les grans ciutats. El dia 16 és el Dia Mundial de l'Alimentació. L'Ada Colau estarà a Milà juntament amb 40 alcaldes de tot el món que estan signant un pacte per, des de les grans ciutats, definir polítiques alimentàries. Clar, la població on estem vivint? El 50% de la població ja viu a les grans ciutats, totalment d'esquenes al món rural. No sabem d'on arriba el menjar, no sabem que els melons els estem important del Senegal. No sabem que hi ha empresaris catalans controlant terres a l'Àfrica per al seu benefici. Nosaltres necessitem saber d'on ve el menjar, i els ajuntaments tenen capacitat de decidir o d'influir per aquesta informació i per saber. I no és el mateix afavorir que el menjar vingui del parc agrari i recolzar a la nostra pagesia que permetre que per Mercabarna estigui circulant menjar de tot el món i de tot arreu. Per tant, fixeu-vos, al final parlàvem de la fam, però des de les polítiques urbanes tenim un paper fonamental per, d'alguna manera, combatre tot aquest gran problema.
I ens quedem amb aquest últim missatge, perquè em sembla realment que és allò que m'agrada que passi en aquest programa, no? És a dir, què es pot fer aquí, ara, no? No els grans objectius quan parlem de magnituds que tots nosaltres no som capaços d'assumir, però en canvi exigir que els nostres polítics a casa nostra tirin endavant aquest tipus de polítiques sí que està a la nostra mà. Gustavo Duch, Marta Rivera, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui. Una abraçada molt, molt forta.
Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Ara tornem.
Per arribar fins on tu vols, necessites parlar anglès. I ho saps. WhatsApp. Professors nadius, personal coach i un club social only in English. Amb tarifa plana i llibertat d'horaris, de dilluns a dissabte. A la Rambla Catalunya 53 i a la Via Augusta 153. I ara a Sabadell, a les Valls 15 i a Terrassa, a Puig Novell 6. Els 50 primers, matrícula gratuïta. Welcome to the English Revolution. WhatsApp.es.
És el moment de canviar d'hàbits per desplaçar-nos. Deixar el cotxe, caminar, anar en bici i utilitzar el transport públic són bones pràctiques per gaudir d'una ciutat millor, més sostenible i segura. AMB i Tuxal t'ofereixen una xarxa d'autobusos i un servei de qualitat certificat amb la norma ISO 39001, orientada a millorar la seguretat vial. Tuxal, AMB, bus metropolità.
Ansiedad de tenerte en mis manos, musitando en condis compra. Ansiedad por tener este cheque y en tu fiesta poderlo gastar.
Fora l'ansietat! A Condis celebrem l'aniversari i tornem a regalar milers de xecs de 25 euros.
Y el cheque de regalo ha vuelto a...
Fins al 27 d'octubre.
T'agraden les antiguitats? Doncs diumenge 18 d'octubre vine a comprar i a gaudir de la Fira d'Antiguitats i Brocanters de Cardedeu. La descarregada es farà al Parc de Pompeu Fabra. Recorda-te'n, diumenge al Parc de Pompeu Fabra de Cardedeu, de les 8 del matí a les 3 de la tarda. Fira d'Antiguitats i Brocanters de Cardedeu. Organitza esdeveniments.org.
A la feina en transport públic. A la uni en bici. A l'escola, a peu o en patinet. De l'11 al 18 d'octubre, tria, canvia, combina i decideix quina és la millor manera de moure't, per a tu i per al planeta. Ah, i a més, si ens envies una foto amb el que has decidit, pots guanyar molts premis. Informa't ara a mobilitat.gencat.cat. Setmana de la mobilitat sostenible i segura. ATM, Àrea de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
Ja és aquí la Fira Sant Galderic, pagesia i art.
Dissabte 17 d'octubre, a Rubí, gaudeix d'un dia fantàstic amb la família.
Trobada de plaques, puntaires, ruta de tapes, tallers, gegants, vermut musical, botifarrada, concerts, fins a la mitjanit.
Organitzada per l'Associació Sant Galderic, amb el suport de l'Ajuntament de Rubí.
Més informació a santgaldericrubí.cat.
Vols saber quins ajuts pots sol·licitar per a la teva empresa? Aquest dissabte amb Expansión, el llibre 420 incentivos para tu empresa. Una guia amb tots els ajuts i incentius per a pimes i emprenedors. Terminis, quantitats, requisits i consells. La guia pràctica per triar l'ajut que millor s'amodi al teu negoci o projecte. Aquest dissabte per només un euro amb Expansión.
Tot el que passa a RAC1, amb detall, a
RAC1.cat.
Què demanaria una banca Premier? A CaixaBank creiem que és fonamental comptar amb un gestor Premier, expert en assessorament financer, que l'ajudi a dissenyar un pla de futur. I, sens dubte, disposar d'un servei diferencial i de solucions exclusives. Per estar sempre a l'avantguarda, CaixaBank. Banca Premier.
Agustí Villaronga torna als cinemes amb El rei de La Habana, guanyadora de la Concha de Plata a la millor actriu al Festival de Sant Sebastià.
Yo soy el rei de La Habana y a mí hay que respetarme.
El director de Pa Negre adapta de nou una novel·la controvertida. El rei de La Habana. Estrena en cinemes el 16 d'octubre.
Molt soroll per no res. La comèdia de Shakespeare arriba convertida en un gran musical amb Àngel Llàcer i Manu Guix. No et perdis aquesta sorprenent festa d'embolics amorosos amb música de Cole Porter en directe a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya.
Avisa els espectadors. Aquests són els tres passos més eficients per veure la nova edició de Cinergia. 1. Entreu a cine.gasnaturalfenosa.es i mireu els curts d'Isabel Coixet, Santiago Segura i Paco León. 2. Prepareu-vos per riure molt. 3. Apagueu els llums i gaudiu del millor cinema. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.
Agustí Villaronga torna als cinemes amb El rei de La Habana, guanyadora de la Concha de Plata a la millor actriu al Festival de Sant Sebastià.
Yo soy el rei de La Habana y a mí hay que respetarme.
El director de Pa Negre adapta de nou una novel·la controvertida. El rei de La Habana. Estrena en cinemes el 16 d'octubre.
A RAC 1, no ho sé.
2:03. D'aquí a unes 8 hores, si fa o no fa, farà 75 anys que l'exèrcit de Franco va afusellar el president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, al castell de Montjuïc. Una data que aquest any coincideix amb la citació del president Artur Mas davant del jutge per haver posat les urnes el 9 de novembre de l'any passat. A la vigília d'aquesta efemèride ens aturem per fer un breu repàs per recordar la trajectòria d'un dels polítics clau i més populars de la història de Catalunya, la Mireia Garolera. Ha estat conversant amb tres persones que han estudiat la figura de Companys, el periodista Toni Soler, el president d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i l'historiador Joaquim Aloy. Aquest n'és el resultat.
Sabem que la victòria definitiva és segura. No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugeresa. Estem disposats a guanyar per sobre de tot i guanyarem.
Lluís Companys és una figura molt interessant des del punt de vista humà, polític i social, i juntament amb Francesc Macià, doncs, és una de les claus de la recuperació republicana i autonomista als anys 30.
Advocat de totes les causes, advocat dels obrers de Barcelona, per tant, una persona amb una intensitat vital, professional, política, social, gairebé inigualable.
Perquè una cosa molt important de Lluís Companys és que ell hauria pogut tenir una vida molt plàcida, molt acomodada, i no, renuncia a tot això i se'n va a defensar els obrers. 15 vegades a la presó. Per què? Per ser conseqüent amb aquests principis, amb aquests ideals de justícia social, sobretot.
Visca la llibertat catalana!
Lluís Companys és avui un referent indispensable a la història de Catalunya. Com expliquen Toni Soleu, Oriol Junqueras i Joaquim Aloy, la pagesia, l'obrerisme i la defensa de la justícia social defineixen la seva trajectòria personal i política. Un home d'ideals clars que ha passat a la història pel seu afusellament a mans de l'exèrcit franquista. Companys és l'únic president d'un govern d'Europa escollit democràticament que ha mort executat. Després de 75 anys de la seva mort, al castell de Montjuïc encara hi descansen les seves despulles i s'hi fan actes d'homenatge cada 15 d'octubre.
Hem d'explicar que estan en marxa els actes de record a l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys.
Un acte que té lloc al castell de Montjuïc a Barcelona i on hi ha l'Helena Soler. Bon dia, Helena.
Bon dia, doncs ja estan preparats amb les seves estelades i banderes del partit. Les desenes de militants d'Esquerra que participaran en aquesta comitiva recorreran el mateix camí que el president Companys des del castell de Montjuïc i fins on va ser fusellat al fossar de Santa Eulàlia. Una marxa silenciosa amb torxes.
Però quins van ser els anys clau de la seva vida política? Repassem-los. Al març del 1931 va fundar Esquerra Republicana amb Francesc Macià i Josep Tarradellas. Tres setmanes després, les candidatures republicanes van guanyar de tros les eleccions municipals del 12 d'abril i per això Lluís Companys va ser escollit regidor a l'Ajuntament de Barcelona. A mig matí del dia 14 va participar a l'ocupació de l'Ajuntament de la capital catalana, va prendre possessió de l'alcaldia i des del balcó va proclamar la República. Va fer sense consultar-ho al cap de files del seu partit, Francesc Macià, que veient la situació es va afanyar a proclamar la República Catalana.
Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
Una proclamació de la República que va generar un dels moments més crítics entre els dos líders republicans.
Li devia ser molt greu, no tant que proclamés la República, sinó que no li consultés, que no li digués. Clar, això no entrava dins el guió, no? I aleshores, doncs, suposo que això devia ser un moment de crisi important. I, de fet, el Lluís Companys no el posen d'alcalde, sinó que el Macià el posa de governador civil. Per tant, en certa manera, és com un petit càstig que li fa.
De fet, la relació Companys-Macià s'ha analitzat a fons i s'ha plasmat a la pel·lícula Macià contra Companys de Toni Soler. Ell mateix la defineix amb aquestes paraules.
Aquesta confluència no està exempta de friccions, hi ha un cert repartiment de papers. No és molt diferent això després del que va passar a Convergència entre Jordi Pujol i Miquel Roca, o Artur Mas i Duran i Lleida, o també el que ha passat en el PSC, que ha tingut sempre una ànima més catalanista i una ànima que no ho era tant.
La República, però, va durar només 3 dies. Macià es va veure obligat, per les forces de l'Estat espanyol, a instaurar la Generalitat de Catalunya i iniciar el camí d'una autonomia catalana. Reconduït el procés polític català al marc estatal de la Segona República Espanyola, el 1932, Companys va actuar com a portaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats fins que un cop aprovat l'Estatut d'Autonomia a Catalunya va ser escollit president del Parlament català. El 1933 va dimitir com a president del Parlament i del juny al novembre va ser ministre de la Marina. En aquells mesos també va ser escollit membre de la direcció d'Esquerra Republicana. A finals de 1933 es van produir dos fets rellevants. Les eleccions generals van donar un tomb i el govern espanyol cap al centre-dreta. I Macià va morir el dia de Nadal. Companys va succeir-lo com a president de la Generalitat a partir de l'1 de gener de 1934, formant un govern d'esquerres a Catalunya.
Companys va tenir l'honor de substituir a Macià en el moment de la seva mort, però dues persones que compartien ideals i que van compartir també l'estima de la gent.
I aquell mateix 1934 va aprofitar la revolució revolució de les esquerres contra l'amenaça feixista que veien amb el nou govern de dretes de l'Estat per proclamar novament la sobirania d'un estat català, integrat a la República Federal Espanyola. Amb els anys es parlarà dels famosos fets d'octubre.
Un intent de defensar la dignitat de Catalunya i la dignitat de les institucions catalanes davant de l'anorreament per part d'un govern d'extrema dreta que en aquell moment s'havia fet amb el control de la República Espanyola.
Un gest que per molt s'entén com la maduresa de Companys amb el nacionalisme, que es podria comparar amb el sentiment sobiranista actual.
El va portant, doncs, cap a defensar la sobirania del país, la independència del país, etc. Encara que aquestes paraules en aquell moment no es diguessin, no? El 6 d'octubre podria ser ja un símptoma claríssim d'això.
També és veritat que quan assoleix la presidència de la Generalitat, la vivència del poder i la vivència de la relació conflictiva amb el govern central el fa tornar cada cop més desencantat del projecte espanyol. Jo estic segur que els últims anys de la seva vida, doncs, evoluciona en una direcció cada cop més propera al que avui en diríem un sobiranista.
L'exèrcit va reprimir la rebel·lió i a Companys el van detenir i el van condemnar a 30 anys de presó, pena que va complir el penal del Puerto de Santa Maria de Cádiz fins al febrer de 1936, moment en què el van amnistiar gràcies a la victòria del Front Popular a les eleccions. Un cop alliberat, el Front d'Esquerres de Catalunya el va escollir com a diputat i va tornar a presidir la Generalitat.
I guanyarem els valors universals de la pau, del treball i de la justícia. I anem a la guerra impregnat per aquest sentiment. Visca la llibertat catalana!
Durant la Guerra Civil, Companys va continuar sent president fins que, perduda la guerra, va fugir a França. La policia secreta nazi el va detenir a la Bretanya i el va lliurar al govern de Franco, que el va fusellar al castell de Montjuïc el 15 d'octubre de 1940.
Com deia el president Nehru, el president de la Índia, un dels crims més terribles que ha conegut mai la història de la humanitat.
Una matinada lúgubre, Francisco Franco cacic, el dia 15 d'octubre, al castell de Montjuïc, el foradaran en trets, sols per voler llibertat. Ai, Lluís, ai, Companys, ets president assassinat.
De fet, les últimes paraules que va dir abans de morir va ser per Catalunya, cosa que va reafirmar que Companys va ser un home d'estat que va posar el país per davant de tot. Aquestes són les últimes línies que va escriure al seu testament dirigit a la seva esposa abans de morir fusellat.
Si he de morir, moriré serenament. La meva petitesa no podia esperar una fi més digna. Per Catalunya i el que representa, pau, justícia i amor. Lluís Companys.
Des de la seva mort hi ha hagut 57 anys de silenci documental. Fins l'any 1997, les actes del Consell de Guerra que van condemnar-lo a mort van quedar en arxius militars sense poder-se consultar. A més, tot i les diferents peticions, l'Estat espanyol sempre s'ha negat a anul·lar la sentència contra Companys i a demanar perdó.
Ens trobem en aquesta situació, diguem-ne, de falta d'un reconeixement clar de la il·legalitat d'aquest procés sumaríssim, d'aquests judicis que eren judicis de justícia militar, en general en una simple farsa. I en el cas de Companys, doncs evidentment també ho va ser.
Han estat els partits d'esquerra els que han reclamat la figura d'aquest personatge. Per exemple, Alfred Bosch, diputat d'Esquerra, quan el 2013 va demanar un minut de silenci al Congrés.
Hoy se cumplen 73 años del asesinato de Lluís Companys, entregado por Hitler a su amigo el general Franco para que fuera asesinado. Yo les pediría unos segundos de silencio en homenaje y en memoria.
El mateix octubre de 2013, una jutgessa argentina va admetre a tràmit la querella presentada per Esquerra Republicana per crims contra la humanitat. A més, ara, l'Ajuntament de Barcelona, sota el mandat d'Ada Colau, ha aprovat per ple una declaració en què demana al govern central anul·lar la sentència de mort de Companys.
La terra lliure. Que visqui la terra lliure.
No ho sé, amb Joan Maria Bou.
Set minuts i arribarem a les 10 en punt. Lucía Ramis, bona nit.
Bona nit.
Ramiro Martín, bona nit.
Hola, bona nit.
No s'ha parlat prou de... Qui comença? Va, comença tu, Lucía. No s'ha parlat prou del funcionament dels premis literaris.
És el típic tema que jo me ficaré en un embolic.
Sí. Ella però... sempre es visa, no? Ella, com és escriptora, sempre intenta parlar del seu món, el món que domina.
I
del
està
món
molt
que...
bé. Jo encara no sé què sóc, per tant, vaig parlant de tot.
Em sembla molt bé.
No, mira, demà al vespre es lliura el Premi Planeta.
Ah, sí.
Serà la primera vegada que es lliura sense... José Manuel Arabosch, ara el president del Grup Planeta és Josep Creueras, i avui s'ha fet un homenatge a l'Ara Bosch durant la roda de premsa, i diuen les estadístiques que cada llar espanyola té dos premis Planeta a casa, vull dir, dos premiats, dos llibres guanyadors del Premi Planeta a casa seva.
Que no vol dir que se les hagin llegit.
Exacte.
I són, no?
Exacte. Però s'han venut 41 milions d'exemplars, i al marge de la promoció que reben els guanyadors, el Planeta és famós per dues raons. Llavors, la primera és perquè tothom vol anar a la roda de premsa que s'ha fet avui al recinte modernista Sant Pau, i quan dic tothom, vull dir tothom. Normalment, els directors de diari van a les rodes de premsa?
No.
Doncs en aquesta hi havia algun director de diari. Normalment, els redactors d'esports van a una roda de premsa d'un premi literari?
No.
Doncs alguna vegada han vist redactors d'esports en aquesta roda de premsa. I per què? Per què tothom vol anar en aquesta roda de premsa?
Jo tinc una teoria.
I és que, tradicionalment, al final la Lina, després de la roda de premsa, se'ns fa a tots els assistents un bon regal.
Ah, els regals.
Els regals. S'han regalat microones...
Lo que se dice pesebre, no?
Sí. Microones.
Microones, s'han regalat Nespressos, tinc una Nespresso perfecta a casa meva que funciona la Marta bé. Se'ns han regalat reproductors de CDs portàtils, cascos inalàmbrics. Un any ens varen regalar una panificadora, una màquina per fer pa.
Molt bé.
Diuen les males llengües que el Caixa en Converter sobreviu gràcies als Premi Planeta. Avui, per exemple, ens han regalat una càmera d'aquestes que pots fer rafting, pots fer skate, pots fer ponting.
Una GoPro
d'aquestes?
Sí, que no és GoPro, però aquestes coses que fem tots els periodistes habitualment, això de penjar-nos i fotografiar-ho tot mentre estem allà saltant amb un paracaigudes, doncs això, aquesta càmera ens han regalat avui.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Hi ha una altra raó per la qual és conegut el Planeta, i és perquè el premi és el premi més ben dotat de les llengües espanyoles, amb 601.000 euros, que es diu ràpid, la meitat se'n va a Hisenda, però què passa amb la resta? I això és el que la gent no sap. Moltes vegades els mateixos autors no ho saben, i aquest és el tema pel qual jo m'aprofito en un embolic mentre ho expliqui. A veure, primer he de dir que crec que aquest és l'únic país que dona un premi literari a una obra no publicada. Llavors, el Goncourt, per exemple, sí que és un premi que es dona, però es dona obra publicada i està dotat amb el mateix premi que es donava quan es va començar a fer el Goncourt a França, el 1903, és a dir, 50 francs, o sigui, 10 euros. És el prestigi del premi el que fa que es venguin molts llibres, sí. No? Aquí, el que es vol és animar els escriptors a que es presentin al premi i, per tant, són molt sucosos. L'Alfaguara està dotat amb 175.000 dòlars, l'RBA de Novela Negra està dotat amb 125.000 euros, el Ramon Llull en català està dotat amb 60.000, etc. No? Què passa? Que si ens fixam, a darrere sempre hi ha una editorial. Llavors té interessos editorials. Què vol dir això? Que vol vendre molts llibres. Per tant, aquests premis són en concepte d'avançament. Quan tu guanyes, tens molta promoció i te donen tota la pasta de cop, patapam. Llavors, això és un premi, efectivament. Però hem de pensar que els autors cobren per llibre venut un 10, un 15%. Per tant, tu estàs venent un llibre a 20 euros, posa, estàs cobrant 2 euros com a autor per aquell llibre que has venut, per cada llibre venut cobres 2 euros, i aquests 2 euros que tu guanyes estan adreçats a cobrir aquests 601.000 euros que has guanyat el Premi Planeta. Per tant, t'hauries de vendre 300.000 llibres per poder cobrir aquest deute que tu tens en l'editorial.
Ah,
o sigui, és un concepte d'avançament. Llavors, què passa? Què vol dir? Que després, si no aconsegueixes vendre tots aquests llibres, has de tornar els dobbers? No. Els diners? No. El que passa és que moltes vegades hauràs de publicar un segon llibre amb la mateixa editorial per poder cobrir aquest deute.
Molt interessant. O sigui, dels 600.000 euros, la meitat a Hisenda i l'altra meitat ja veurem si et costa més cara la broma que una altra cosa. Ja ho veieu, ja ho teniu clar. Microones, panificadores i un deute amb l'editorial Planeta. El primer tema del qual vol parlar el Ramiro, perquè considera que no se n'ha parlat prou, és de la mort definitiva de l'unanisme de paper.
Sí, sí. Aquí nosaltres estem tranquils i s'ha mort com a mínim i de fet he de dir que se n'ha parlat prou, però no he parlat jo, que he de fer el meu propi dol,
sí.
Perquè... la revista Playboy ha anunciat que no publicarà més dones nues. Fotografies molt treballades, molt artístiques, que diria qualsevol, però la realitat és que el tipus de revista i pornografia, si es vol, representa un emblema de el que va ser la masturbació com mínim, sí, segur masculina d'alguna manera el símbol de una època determinada del tipus de masturbar-se, per suposat. Això s'ha acabat. Per què? Bueno, s'ha acabat perquè la mateixa revista explica que ja estàs a un clic gratis de franc de qualsevol acte sexual inimaginable a internet. De manera que Playboy deixa el pas i perd la batalla. El paper, ara que parlaven de l'editorial Planeta, el paper ha perdut un soldat preuat, un soldat dels més forts que tenia, ja mai més. I això què em representa a mi? Jo pensava, la gent que hem viscut i que hem conviscut i que hem crescut sexualment amb la idea de buscar una revista com si no hagués demà, buscar pels racons de casa del tiet alguna revista perduda, i que és una època que ja ha passat, bàsicament m'ha generat la reflexió, bàsicament és cada nova tecnologia, i en aquest cas internet, dona lloc a noves maneres de relacionar-se. I noves maneres de relacionar-se no només amb la gent, sinó amb nosaltres mateixes, de pensar i de fer nosaltres mateixos en el nostre creixement i demés. I de ben segur que això dona lloc a noves relacions, a la manera que vivim i pensem en aquest sentit la sexualitat. No és el mateix.